Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Què tal? Bona vesprada a tots. Són ja 3 minuts que passen de les 7 i, com sempre, anem a l'edició esportiva de divendres de vesprada, una edició on revisem i actualitzem tot el que és actualitat del Vila-real Club de Futbol i fem una prèvia del que serà tot el futbol i el que no és futbol en aquest cap de setmana. Com ja sabeu, una setmana on tenim paro de seleccions, on no tenim futbol del primer equip, però on sí que tenim tot el que serà la resta de modalitats esportives i futbol també a la cantera grogueta. Com per exemple tenim un Vila-real B que després d'assabentar-se d'eixa decisió del jutjat, on al final els 3 punts es quedarà al Castelló, té partit aquest cap de setmana contra el Lot a casa, contra un rival que ara mateix està només un punt per darrere, així que també analitzarem tot el que serà la resta d'equips de la cantera grogueta. També parlarem de lo que no és futbol, com sempre, del bàsquet, que aquesta setmana fan 50 anys, i també parlarem del handball, que tenen un partit també molt important si volen seguir en eixa lluita per eixa zona alta de classificació. Així que abans de res, com sempre, anem a presentar a l'equip que ens acompanyarà aquesta vesprada. Xavi Mata, bona vesprada.
Hola, Eric, bona vesprada.
Preparat per a contar tot el que és actualitat?
Preparat per a contar tota l'actualitat i a veure si podem dir que l'11 inicial d'Espanya n'hi ha algun groguet.
Víctor Rubio, bona vesprada.
Bona vesprada, Eric.
Encara estàs enfuscat en la huelga de les xiques o ja no?
Home, me sap un poc mal que tinguem que plegar aquesta situació tan extrema.
Com diem, sabrem l'alineació de la selecció en poc més de 20 minuts.
Jo crec que en 27 minuts ja l'haurem cantat i algun groguet estarà en ella.
Pues, va, pues.
Anem allò.
Si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday. 8.000 euros. Hasta 8.000 euros de descuento. En toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday.
Tecno Vila-real, colaborador de Comauto en Vila-real. Avenida de Francia 62. Tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente.
Bueno, pues ahora sí que anem ja amb tot el que és actualitat i per això abans tenim que recordar el que seran els horaris d'aquesta jornada esportiva. Xavi, no tenim primera divisió, però sí que tenim partits de seleccions.
Sí, no tenim primera divisió, per a dues seleccions, però sí que juguem uns quants partits de classificatòria de l'Eurocopa. Per exemple, avui ja comença Finlàndia-Liechtenstein, Armènia-Grècia, Noruega-Bislàs-Feroé, Bosnia-Herzegovina-Itàlia, Romania-Suècia, Espanya-Malta, que estarem atentos ara de l'alineació, Dinamarca-Gibraltar, Suècia-Geòrgia, ja demà dissabte, Xipre-Escòcia, San Marino-Kazajistan, Eslovènia-Eslotònia, Azerbaijan-Gales, Rússia-Bèlgica, Alemanya-Bielorússia, Irlanda del Norte-Holanda, Croàcia-Eslovàquia, Àustria-Macedònia del Norte, Israel-Polònia. I després, en la jornada 10, Sèrbia-Ucrània, Luxemburgo-Portugal, Bulgària-República Txeca, Kosovo-Inglaterra, Albània-França, Moldàvia-Islàndia, Andorra-Turquia, Malta-Noruega, Grècia-Finlàndia, Suècia-Gibraltar-Feroé, Liechtenstein, Bòsnia-Herzegovina, Gibraltar-Suècia, Espanya-Romania, que a veure si Espanya ja és líder de grup i podem veure amb més groguets en l'11, Irlanda-Dinamarca, Itàlia-Armènia, Alemanya-Irlanda del Norte, Eslovàquia-Azerbaijan, Bèlgica-Xipre i Gales-Hongria.
España prácticamente asegurada esa participación a la Eurocopa, pero encara queden moltes places per definir. Veurem al final quins seran els equips que aniran a esta Eurocopa. Rubio, segona divisió sí que tenim.
Sí, jornada 16, demà a la 1, Fuenlabrada Osca, a les 4, Extremadura Deportiva de la Coruña, 6 i mitja, Elche, Almeria i Numancia, Rayo Vallecano, a les 9, Real Zaragoza, Albacete, i per al diumenge, a les 12, Ponferradina, Girona, a les 2, Alcorcón, Màlaga, a les 4, Real Oviedo Sporting, 6 i mitja, Lugo Racing i Mirandés Las Palmas, i a les 9, Tenerife, Cádiz.
I en segona divisió B, grup 3, on tenim el nostre Villarreal B, la jornada comença demà dissabte a les 6, juga el Villarreal B al miniestadi de la ciutat esportiva, Villarreal B Olot, a les 6 i mitja, Egea Badalona, i després tota la resta diumenge, a les 12, 4 partits, Andorra Ebro, Llagostera, Lleida Esportiu, Aleti Llevant, La Nucía, i el Prat Espanyol B, a les 5, 2 partits, Orihuela Castelló i Sabadell Gimnàstic de Tarragona, i a les 6, 2 partits també, Barça B Cornellà i Hèrcules València Mestalla. I ara sí que sí, anem amb tot el resum i tot el que és actualitat del Villarreal Club de Futbol, no? Ara mateix recordem que aquest cap de setmana l'equip de Javi Calleja no tindrà partit per aquest paro de seleccions, i ara mateix els jugadors del Villarreal, que després d'haver completat la sessió d'avui, estaran de descans tot el que serà aquest cap de setmana. Una setmana, Rubio, que ha estat marcada un poc per aquesta derrota, no? Que va patir el Villarreal a Son Moix, on les sensacions fora de casa estem veient que no són les millors.
Sí, pese als 22 tirs i que el Villarreal va arribar a estar 2-1 en el partit, les sensacions fora de casa deixen un poc de dubte en l'equip, i veurem si al final aquest sistema hi ha que canviar-lo per als partits de fora, o si hi ha que canviar algun jugador en lloc de canviar el sistema.
Xavi, és que era una magnífica oportunitat, no? Jugaves a casa del Mallorca, que està clar que no és un rival fàcil, però tenies l'oportunitat de, amb una victòria, ficar-te en posicions europees, i al final no va poder ser.
Sí, sobretot aquestes sensacions fora de casa, no? Perquè sí que és veritat que en casa és un equip molt competitiu i que sent aquests resultats també fora de casa seria un equip d'Europa, no? Ja és la tercera o quarta oportunitat que desperdiciem dintre d'Europa, que si havent guanyat entrem en posicions europees i que no ho hem fet. Són aspectes a corregir, i que suposa que esta setmana i la que ve els que s'hauran quedat en la ciutat esportiva amb Javi Calleja seran aspectes que treballaran i miraran per a que sí se puguen corregir.
Pues mira, un dels jugadors que s'ha quedat treballant a les ordres de Javi Calleja era Sergio Asenjo, el porter groguet, que feia l'anàlisi, no?, de per què l'equip tenia aquestes males sensacions fora de l'estadi de la Ceràmica.
Sí, creo que menos el partido de Mallorca, que fue creo que el partido más flojo, como te he dicho antes, fuera de casa, creo que el resto les hemos competido todos, tanto Levante como si no recuerdo mal, Eibar, Osasuna, creo que ahí hemos competido bien. Por momentos sufres, como es normal cuando juegas fuera de casa, pero el de Mallorca creo que fue en líneas generales el peor partido, y lo sabemos. Vamos a trabajar para mejorarlo, y yo creo que hay que demostrar el fútbol que hacemos en nuestro campo, también demostrarlo fuera, ¿por qué no? Entonces, en ello estamos.
Pues eso, día Senjo, ¿no? Que mateix fútbol que fan a casa també tenen que mostrar fora de casa.
Sí, és que realment és el que parlàvem, no? Dins de casa les sensacions són d'un equip europeu, però fora de casa pareix que al Villarreal li està costant més. Encara així, a Rubio, n'hi ha que dir que la posició a la taula no és roïna. Al final, si tingués uns poquets punts més, estaries en zona europea.
Al final, posició 11 en 18 punts, i estàs a dos del Bilbao, que és el sext lloc, que al final te donaria la UEFA, per tant, n'hi ha que millorar fora, però tampoc estàs tan ni tan mal. Encara estàs a només dos punts de tornar a competir en Europa.
El que passa és que ara sí que venen rivals complicats. Veiem el calendari que té el Villarreal per a aquests propers mesos. Ve el Celta a l'Estadi de la Ceràmica, Mestalla. Passa a Mestalla.
El Tuc Madrid, ara sembla el nou horari, que era el DM, el tema de Miami.
El Pizjuán i el Getafe sí, en casa.
Sí, després Real Societat, crec que era Noeta, o sea, que són tots rivals directes per la part d'alt. Sí. Això són... Ara, antes de Nadal, jo crec que sabrem si el Villarreal és un equip que està fet per estar per dalt, o si realment està fet per salvar-se i per estar per la meitat de la taula. Són partits complicadíssims, però que és quan tenim que demostrar l'equip que som.
Sí, un equip que, com hem comentat, fora de casa li costa més, però també n'hi ha que dir que, per exemple, el partit del Mallorca vam tornar a veure, no?, com el VAR no va aparèixer en aquesta jugada del primer penal. Pareix, Rubio, que aquesta temporada no estem tenint sort, no?, en aquest tipus de jugades polèmiques en les que pareix que sempre acaba la jugada anar en contra del Villarreal.
Sí, al final ja comencen a ser massa jugades en les que ja no només en la Lliga Espanyola, sinó en totes les lligues que hi ha al VAR, no se sap ja quin criteri segueix el videoarbitratge i si és l'àrbit de VAR o l'àrbit de CAM que decidís la resolució de la jugada, perquè hi ha penals que jo crec que se tenen que revisar, com les mans de Yuri o el penalti de Cubo de l'altre dia.
És que la dada que me pareix espectacular és la dels penaltis que ens han assenyalat aquesta temporada. Parlarem de que a aquestes altures de la temporada ja portem els mateixos que la mitja del Villarreal per temporada.
5 rebuts i la mitja és de 5,7 per temporada.
Pues ja no hi ha res més que dir, no? Ara, està clar que junta el partit de club i de Mallorca, i les dues jugades polèmiques, les mans de Yuri i de Cubot, donen molt que pensar. Donen molt que pensar també perquè les mateixes mans que van veure, per exemple, de Yuri, les van veure a les 4 hores en Osasuna i sí que les van pitar. O nosaltres, per exemple, en el Camp Nou, també les van pitar. Són criteris que no estan unificats, però que els àrbits tindrien que sentar-se a unificar-los, però que crec que fins que no li passi a un Madrid o un Barça, com va passar quan l'expulsió de Modric del taló d'Aquiles, no parlaran d'això.
Sí, al final un tema que acaba creant més confusió que altra cosa, no? I és algo que també li passava als jugadors. Així ho explicava Senjo, no? Que donava el seu punt de vista sobre aquestes jugades polèmiques i sobre l'actuació del VAR.
Bueno, pues que cualquier contacto ya dentro del área pues es penalti. También hay que valorar cada jugada es diferente, la intencionalidad, bueno, hay muchos factores que hay que valorar dentro del terreno de juego y no solo con el vídeo. Entonces, bueno, seguro que poco a poco se irá mejorando eso.
El otro día Vicente Iborra pidió criterios unidos, ¿no? O sea, que tengáis claro a partir de ahora quién pita, porque yo creo que los futbolistas en este momento no sabéis si pita el árbitro, si pita el VAR, si a veces el árbitro hace que el VAR no entre, si a veces el VAR entra cuando el árbitro no se ha enterado o no quiere que entre. ¿Lo tenéis claro eso?
Tenemos las mismas dudas que planteas tú ahora mismo. Entonces, bueno, cada jugada es diferente, ellos nos dan sus criterios y nosotros tenemos que respetar.
Pues eso es lo que decía el vostre Gesenjo, ¿no? De VAR, que tienen que respetar els àrbits, però que ens apitan moltíssims penaltis en contra.
Sí, sí, al final és el que comentava, ¿no? Esos contactes, pareix que ara, quan hi ha contacte ja no se considera un error, però és que moltes vegades ven contactes que no són suficients per assenyalar penal. Per exemple, el primer penal que li piten al Villarreal en Son Mois, me pareix un contacte mínim sobre Cubo, que fa el doble per buscar
mi,
la caiguda.
A mi me pareix piscina, directament.
Sí, per això al final és que jo crec que el VAR és una bona ferramenta. Jo crec que ha arribat per a quedar-se perquè sobretot estem veient que la lliga està molt igualada i jo crec que molta culpa de sola té el VAR, però encara així està clar que se tenen que solucionar alguns aspectes, com perquè, per exemple, per a mi el que me pareix fonamental és que l'àrbit no puga decidir si va a veure una jugada o no.
La reunió està famosa que van anar a la UEFA, que Klopp pareix que fugís quan està Guardiola per darrere, van dir als entrenadors de la UEFA que n'hi ha que unificar criteris ja perquè el videoarbitratge comencen a no tindre ningú clar com funciona.
I després el que me pareix flipant és que tu mires un partit del Mundial, per exemple, veus com s'aplica aquesta ferramenta en el Mundial, després veus un partit de la Lliga Espanyola, s'aplica d'una forma diferent a la que s'aplica a la Lliga Italiana. És algo que no està molt ben fet perquè al final és el mateix esport i tindrien que ser les mateixes regles, encara que n'hi hagi una ferramenta nova.
I per exemple, en Sud-amèrica ja és famós l'àudio del River Boca de l'àrbit brasiler dient que hi havia penal i que hi havia que corregir una acció. Per tant, com a mínim també podríem escoltar nosaltres els àudios dels àrbits.
Sí, jo crec que seria el millor, no? Aquesta transparència. Veurem què és el que passa. Al final hi ha que dir que encara és la segona temporada en la que utilitzem aquesta ferramenta, però està clar que pot aportar moltíssim al futbol, però jo crec que encara n'hi ha molts aspectes que es tenen que millorar. Canviem de tema, un tema que ha sigut actualitat pura i dura avui, un tema que ha marcat sobretot per a tot el que és el Villarreal i la seva afició, un tema prou important, que era la possibilitat de jugar el partit contra l'Atlètic de Madrid d'este 6 de desembre a terres estadounidenses, a Miami. Al final, Xavi, el partit no se jugarà a Miami.
No, el jutge, després de canviar el jutge de la federació, no ens dona la cautelar i no se jugarà a Miami, se jugarà així el 6 de desembre a les 9 de la nit.
Han canviat l'horari, Rubio, al final el jutge no ha donat la raó a la Lliga i al Villarreal i sí que l'ha donat a la federació, que ara mateix està plantejant-se sancions al Villarreal.
Sí, en el comunicat de la federació s'han quedat a gust en l'Atlético de Madrid, en el Villarreal i en Tebas.
Quin ha sigut el comunicat, Xavi, que ha publicat la federació aquest matí?
El comunicat és llarguíssim, però jo me quedaria en que la RFF diu que la actitud es absolutamente hostil e irresponsable contra la intención que dirige el fútbol en España y que dichos clubes, sujetos a las normas futbolísticas nacionales e internacionales, en todo momento eran conocedores antes del auto del día de hoy, que se enfrentaban a importantes y graves sanciones deportivas y económicas por su actuación contraria a las decisiones de la FIFA y de la UEFA, los principios más elementales de la normativa deportiva internacional. Pues que diu que el Real de Madrid eren conscients de tot el lloc en el que se podien posar per anar a jugar contra la federació.
Rubio, després, enseguida, teníem un altre comunicat del Villarreal Club de Futbol.
Sí, el Villarreal desea manifestar su máximo respeto a una decisión que al final se resoldrá en febrer de 2020 y diu que això simplement és una estratègia a llarg plaç per al creixement internacional de la Lliga i això, intentar apropar els clubs als aficionats de la resta del món, que al final això no és només d'un país, sinó que al final és un esport global en el que tu tens seguidors en totes les parts del món i que tots tenen dret a veure el teu club.
Sí, sí, al final és que jo crec que això ja no és un tema deportiu. O sigui, jo crec que, com comentava molt bé el vicepresident Llaneza, és un tema personal, no? Jo crec que al final me fa gràcia, no? Me fa gràcia perquè veig una hipocresia espectacular per part de Rubiales. Pense que no pots estar criticant una cosa i després tu fer-la argumentant que no és una competició professional, que és una competició que tu tens el seu domini quan tu estàs criticant a la Lliga perquè vol expandir la seva imatge fora del teu país i tu també fas acords en diverses empreses que l'objectiu d'aquestes és expandir el nom de la federació per fora del país. No sé, al final jo crec que és algo personal. Crec que això, sincerament, li ha passat al Villarreal, però que si haguera hagut un club de més nivell ahí, o de més repercussió, millor dit, no haguera passat, s'haguera jugat a Miami, i veurem el que serà els pròxims anys, eh? Perquè el mateix Tebas explicava l'interès d'altres lligues en portar-se partits a jugar als Estats Units, i no m'extranyaria gens que aquesta temporada vesguem algun partit, no de la Lliga, però sí d'unes altres, que es puga disputar a terres estadounidenses. No sé què penseu sobre això.
Pues segurament no, perquè si algo té roig és visió de futur, i crec que si ell realment estava empenyat en fer això, era perquè era bo pel club, bo per la Lliga i un gran creixement a nivell econòmic, deportiu i social.
El que ha parlat avui després d'aquesta decisió del jutge era Tebas, el president de la Lliga, que explicava el que havia sigut aquesta decisió i com havia sentat a tot l'entorn de la Lliga.
Bueno, vamos a ver, ya te pierdas equivocados. El año pasado la rechazó.
Bueno, directamente.
No
tanto, hubo partido en Miami. Ya
no hubo medida cautelar, que es diferente, es. ¿No? Yo me he leído la medida cautelar porque sabía que tenía que venir aquí a hablar. Entonces, lo que el juez ha dicho en la autonomía cautelar no nos quita la razón. Dice que no ve que exista periculum in mora, que se llama riesgo de que si no se celebra el partido ahora pase algo, que no perdamos el derecho a hacerlo. Dice, oye, considero que si no se celebra el partido ahora no pasa nada, ya vamos a ir al juicio en febrero y allí el derecho a jugar un partido fuera de nuestras fronteras, ahí que se decida, pero que no hay un riesgo grave que se pueda perder un partido de jugar fuera, que se hablará en febrero. Por lo tanto, no ha entrado en el fondo del asunto, ha entrado, bueno, él interpreta que no hay riesgo, pues nada más, pero nosotros vamos a seguir intentándolo porque creemos que tengo razón, porque no ha entrado en el fondo del asunto.
Pues lo que digo, bueno, que no entra en el fondo del asunto, yo creo que les cartes del Yaral ni les aubertes, directamente les elgacions.
Sí, sí, yo creo que al final eren massa coses, no? I sa carta del Madrid, el canvi de jutge, fea oloreta, no? Fea oloreta que diríem, i al final pues, ha sigut la federació la que s'ha emportat aquests pols, encara que n'hi ha que dir que fins desembre, això és una cautelar, en desembre se farà definitivament la decisió del jutge.
En febrer.
En febrer, és veritat, Rubi, en febrer serà quan finalment el jutge decidisca si se podrà jugar un partit fora de terres espanyoles o no, ja veurem és el que decidís, però n'hi ha que dir que ara ja importa poc perquè el partit que es té que jugar el 6 de desembre es jugarà a l'Estadi de la Ceràmica. Rubio, tenim notícia d'última hora, no? Ja tenim l'alineació de la selecció espanyola per al partit contra Malta.
I molt bones notícies. Comencem per la porteria Pau López, defensa Navas, Albiol, Ramos i Bernat, mig del camp per a Rodri, també és groguet, Thiago i Santi Cazorla, i dalt Morata, Sarabia i Gerard Moreno, per lo tant tres groguets en el 11 de la selecció avui en Càdiz contra Malta, a les 8:45.
Ah, pues, Com va el...
Jo no m'esperava tres groguets en l'alineació, la veritat, m'esperava Albiol, sí que me l'esperava.
Sí,
Gerard pensava que
de Gerard, zona part.
Com havia tornat Morata, no jugaria de titular, o sigui que és una boníssima notícia. Això sí, me falta que debute Pau, que pareix que no, però un altre partit que no sortirà en ese 11 inicial, encara que jo crec que en aquesta convocatòria sí que podrà debutar amb la samarreta de la selecció.
Sí, no, esperem que Pau puga, no? ja s'ho mereix. I esperem que si avui no té uns minuts, que sigui el pròxim partit, que jugui de titular.
El que sí que està en el 11 és Gerard Moreno, Rubio.
Sí, al final ningún periódico el donava avui com a titular, només donaven a Santi, però al final han entrat els tres, Albiol, Cazorla i Gerard Dahl en Morata i Sarabia.
Pues el davanter Gerard Moreno explicava aquesta setmana en una entrevista que li feien a la federació el que seria per a ell, no? I les ganes que té de marcar un gol en la selecció.
Hacer gol con la selección pues es un paso más, es un sueño, ¿no? También que uno tiene, más que cuando te llama la selección, es un subidón, es una felicidad inmensa.
Tiene.
Pues eso día, ¿no? Que tenía muchas ganas de marcar y ahora sí voy por cero contra Malta.
Contra Suecia va a tener muchas ocasiones, Rubio, para poder fero.
Sí, contra Suecia ya va a tener muchas ocasiones y esperem que hoy en teoría es un partido propici per a que Espanya marque com a mínim 5 o 6 gols.
Home, i
ser
rècord,
que algun d'ells siga de Gerard.
Ser rècord que tots tenim
Malta
en el cap.
Història, eh?
Espanya-Malta.
Malta té història, ese partit. Home, jo no l'he vist en repetició, no penseu que estava jo ahí, però sí que és veritat que se parla molt d'aquell partit i va marcar un abans i un després, no?, en lo que és la història de la selecció espanyola. Estem parlant dels que estan amb la selecció espanyola, però són 7 els jugadors que estan en les seleccions, Rubio. N'hi ha altres jugadors que també estan en les seues respectives seleccions.
Sí, el toco de canvi i Zambanguisa van xorrer l'altre dia en Camerún contra Cabo Verde, 90 minuts els dos. Ara juguen el diumenge a les 5 contra Lesoto i Nigèria va guanyar 2-1. Chukwueze no va intervindre en cap dels dos gols, però també va xorrer els 90 minuts i juga el diumenge contra Ruanda a les 5. Després ja suposa que el dilluns podran estar així a Villarreal, en Espanya.
Els tres jugadors que no han anat amb la selecció espanyola, Xavi, 90 minuts, eh?
O sigui, sí, la veritat que... A més, jugar a Nigèria no és algo que estiga barato, eh? És una molt bona selecció i sí, és sempre molt positiu que puguen jugar tots aquests jugadors.
Això sí, el que és positiu és que juguen i que no se facin mal, eh? Que
sí,
tenim
que
partit...
el canvi va tindre una xueta que me va donar un poc de por.
Tenim partit contra el Celta. Rubio, un Celta que ens hem assabentat, perdó, que té prou baixes.
Sí, Juncar, Rafinha, Santi Mina i Bobús podrien ser els quatre baixes del Celta contra nosaltres.
Sobretot destacar la de Rafinha i la de Santi Mina, no? Que són pràcticament jugadors indiscutibles a IC11.
Sí, dos tres estrelles, no? d'este Celta.
I un Celta que ve de perdre contra el Barcelona en eixa exhibició de Leo Messi, que pareix que, vamos, la marca està de mig de camp, de falta, si fa falta, però que ha canviat d'entrenador Rubí i de moment pareix que no li està anant prou bé.
Sí, al final debutar contra el Barça sempre te resulta pràcticament impossible de treure un bon resultat, però jo com a mínim vaig veure una altra actitud en el Celta, veurem si se'ls dona bé o el Villarreal fa un partit fàcil dins de casa com se l'acostumar.
Home, jo crec que el partit del Barça en un Messi que marca 3 gols i els 2 gols de falta tampoc
és molt
no era molt que valorar tampoc ahí,
és molt complicat. Esperem que reaccionen però més tard, no així a la Ceràmica, sí. On de moment estem veient que el Villarreal sí que és fiable, igual que parlem que fora de casa li està costant, a casa hem vist partits que s'han portat els 3 punts i podrien ser més, perquè per exemple el Madrid el vas guanyant a falta de 10
sí,
minuts,
sobretot el primer
el
partit
Granada, també.
De Granada.
I el del Bilbao si ens ajuda l'àrbitre també el traem.
No és que s'ajude, és que pite el que passa, perquè és que sí. Això no és ajudar, és perjudicar el que es va fer, perquè al final jo crec que és una jugada prou clara que com era l'àrbit del Cerro Gran,
sí. Jaime Latre,
Jaime Latre no va anar ni a revisar-la,
el de Zaragoza era,
o sigui que al final és això, no? Jo crec que no pots demanar que te beneficien, però tampoc que te perjudiquen. Al final,
aunque,
el futbol té que ser xust.
Sí, del Cerro Grande va ser Mallorca, o sea, que un altre igual.
Que tal?
Bueno, parlant de les possibles baixes, n'ha que dir que esta setmana hem vist entrenar al Villarreal durant tota la setmana i, bueno, Alberto Moreno està desaparegut. El dilluns va saltar a la gespa, va entrenar i se va retirar per unes possibles molèsties. Suposem que serà muscular, no?, de lo que portava carrejant tota aquesta temporada i, de moment... Durant aquesta setmana no l'hem vist entrenat a part, suposa, dins del vestuari, o sigui, dins
pues,
del gimnàs.
De nou tindrà que jugar Quintilla, Rubio.
O
qui?
O Mario Peña.
O qui? Uf, una altra vegada.
No, i a més, un Quintilla que ja està... No, que junta...
Que té 4 targetes.
El Llull està percebut... No, i contra Iborra està percebut de que si veu la quinta contra el Celta, no...
Se perde en el derbi.
A veure qui jugaria lateral en esa,
sí,
en esa situació.
Jo crec que després de veure el partit de Mallorca seria més lògic pujar al del B, a Eduard Dey, però... ja veurem, no?, quins són els plans de Calleja. Encara així n'hi ha que dir que és una llàstima, no?, perquè hem vist Alberto Moreno, que és un lateral en un potencial espectacular, però que per les lesions pareix que no acaba de donar el 100%.
Sí, no, és les lesions musculars que no li fan arribar al punt de de estar de forma, ¿no? Que debería de tindre, pero esperem que això puguem solucionar-lo i que puguem veure el millor Alberto Moreno així a Villarreal.
Encara queda molta lliga, jo crec que segur que pot recuperar la seva millor versió. Queda molta lliga i la mateixa lliga ha publicat aquesta setmana el que seran els nous horaris per a les jornades 17, 18 i 19, Xavi.
Sí, sí, ha tret els nous horaris per a 17, 18 i 19. La data contra el Sevilla, el 15 de desembre, el diumenge a les 6 i mitja, Sevilla-Villarreal, allà en el Sánchez Pizjuán. Després rebrem el Getafe a casa, el dissabte a les 6 i mitja, dissabte 21, jornada 18, i ja la jornada 9 ens aniríem el dia 5 de desembre en Anoeta, Real Societat, Villarreal, a les 2 de la vespre. Un diumenge a les 2 contra Real. Me sona un partit que també va guanyar en Anoeta, un gol de Castillejo a l'últim minut, fa dos anys.
És veritat.
I veritat que va ser per la mateixa fecha, més o menys.
Sí, sí, té raó. I l'any passat també van guanyar.
També 0-1 gol de Metge Moreno, minut 84, o sigui que Anoeta últimament...
Tindrem que jugar sempre en Anoeta.
És un camp molt complicat i estem tenint un molt bon registre aquests últims anys.
Pues sí, la veritat és que sí. Rubio, el que també és notícia és la Copa del Rei, que el diumenge tindrem sorteig i ja es va jugar el que serà la primera fase d'aquesta nova competició que s'ha inventat, no? Un poc el Luis Rubiales.
Sí, al final se van classificar de la prèvia l'Andorra, l'Antoñano de Sevilla, el Becerril de Palencia, el Comillas de la Rioja, el Álamo de Madrid, el Palmar de Murcia, el Intercity de Alacant, el Melilla, el Peña Zagresa de Navarra i el Tolosa de Guipúzcoa. Explicar que d'aixòs 10 jugaran contra 10 de primera divisió i els 6 restants de primera...
Perquè els 4 de la Copa, de la Supercopa, no entren en aquesta ronda.
No, ni en esta, ni en la següent, ni en la tercera.
Pues, o sigui, se salten 3 rondes.
Sí.
No? Me pareix curiós perquè...
Que van a quarts,
directament. Claro, me pareix curiós perquè si el... Per exemple,
són 5 rondes, semifinal i final... Per tant, el Barça, el Madrid, el València i l'Atlético jugaran dos rondes, semifinal i final.
Me pareix curiós perquè, per exemple, que el València, que guanya la Copa del Rei, tinga aquests privilegis, els comprenc, però, per exemple, el Madrid no ha o l'Atlético de Madrid, en aquest cas, no han fet cap mèrit que no hagin fet els altres equips per a saltar-se tres rondes, perquè al final és també acumulació de partits i això sí que podria adulterar la competició de Lliga.
Així com, per exemple, el concepte de la Copa que ha fet Rubiales és per aplaudir-li perquè...
És provat actriu.
És molt atractiu. Tot el que està fent la Supercopa d'Espanya. La veritat que el Madrid i sense tindre que haver guanyat res entre dins, l'any que ve, si guanya Madrid-Barça, a qui posen, no? És un poc injust per València. Ara que d'haver pogut disputar una final a doble partit, però bueno, que la podria haver guanyat a tindre que jugar una prèvia contra... Una prèvia de semifinals. I després la final, no sé, és un poc estrany, no? Que jo, si me passara això, la veritat que protestaria, si fos el Villarreal.
La veritat és que sí.
Val dir que per això,
mos havien quedat en que mos poden tocar ISOS 10.
ISOS 10.
Si no mos toquen ISOS 10, si, qui mos toca?
Si de les 16 boles primeres nosaltres es quedem en les 6 que no isen, ja sí que mos podria tocar un dels 21 equips de tercera divisió o un dels 4 de la Copa Federació en el que sí que ens podria tocar el Castelló.
Sí, bueno, però
les probabilitats... Però tindrien que ser de les 6 primeres boles d'eixe pot 2 que tocarà contra un de les 6 de primera, per tant, n'hi ha moltíssimes poques possibilitats de que ens toqui el Castelló. De normal ens tocarà un dels 10 equips de la prèvia.
Teniu algun favorit per a que mos toque?
No, la veritat que... Els que van posar l'himno este, ara aquí. Anar allí.
Jo l'Intercity perquè és un viatge curt i al final entre el partit en el Pizjuán i rebre així el Getafe... No interessa cap viatge complicat i quan més prou millor.
A mi m'agradaria l'Andorra. L'Andorra m'agradaria, no sé, me pareix un club atractiu, perdó, que m'agradaria jugar per elegir, perquè al final tenim que elegir un, jo elegiré l'Andorra. Xavi, tu aquí elegiries?
Pues també l'Andorra. Molt d'Andorra, no? Obra youtubers.
Rubio, recordem que el torneig, el torneig, dic, mare.
Dumenge,
el sorteig, 12 i mitja, dumenge.
Sí.
I aquesta copa, que no ho hem explicat, és a partit únic i sempre en el camp de l'equip de menor categoria.
Sí, fins a quarts de final sempre se jugarà en el camp de menor categoria, que tindran que tindre un camp en les suficients mesures com per a poder televisar un partit i tindre una il·luminació mínima. Per tant, a lo millor a algun equip li toca buscar un club de segona o de primera que li deixi un estadi.
És el que dia jo, perquè, per exemple, equips condició de preferent mínimes que poden haver guanyat la Copa Federació pot ser que tinguin un camp que no estigui en aquestes condicions.
Per exemple, l'altre dia el Becerril va tindre un apagó de llum en els primers minuts, per tant, igual a algun d'aquests equips li toca preguntar a un club de segona o de primera per a tindre un estadi millor i que aquest partit se pugui televisar.
Pues veurem què és el que passa. Diumenge a les 12 i mitja.
Sí.
Diumenge a les 12 i mitja sabrem qui és el rival del Villarreal en aquesta primera ronda de la Copa del Rei. Ara sí que sí, ja hem analitzat tot el que ha sigut actualitat del Villarreal en aquesta setmana. Recordem que el cap de setmana no tindrem partit de Lliga perquè tenim paró de seleccions, però sí que tindrem els nostres internacionals disputant els seus compromisos amb les seues seleccions. Així que fem una mínima pausa i ens anem a parlar de tot el que és el futbol, però a la cantera grogueta.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Quieres atenuar el paso del tiempo? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, incorporando continuamente herramientas y materiales innovadores de última tecnología y ofreciendo los mejores tratamientos para verse bien. Estar bien por dentro y por fuera es posible. Clínica Doctor Rojo, en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro. De pirata, chino con rosa, cuento de Adam funeral y cuatro bodas me burlé en la cara.
Seguim así al 92.2 de la freqüència modulada i ara ens anem a parlar del Villarreal B, els de Miguel Álvarez, que tenen partit aquest dissabte, demà a les 6 a la ciutat esportiva contra el Olot. Com sempre ho podreu seguir per la plataforma que facilita el Villarreal per a seguir els partits de tota la cantera grogueta que es juguen a la ciutat esportiva per el Villarreal Live. Així que, partit complicat, Rubio, un Olot que ara mateix està en una posició molt pareguda a la classificació i que visc que és un equip que s'ha reforçat molt bé en aquest mercat d'estiu.
Sí, no, bé, lloc de la classificació amb 17 punts i un equip en el que, per exemple, juguen Eloi Amagat, que ha estat en el Girona, Xumetra, que també ha estat en el Girona i en el Llevant, i un conegut d'ací de la província.
Un conegut, Natalio, tu l'has conegut, Xavi, a Natalio?
A Toreo no molt, però a Jordi Xumetra sí, no? Una llegenda del Levante, Jordi Xumetra. Sí.
Natalio va jugar al Castelló, va jugar també en primera divisió de l'Almeria.
Almeria, no, sí, ho dic este matí.
I a l'entrenador de l'Olot també, me pareix que el coneixem un poquet, que,
tots,
que és el germà de Garrido, doncs, Raúl.
Raúl Garrido. Pues sí, la veritat que, home, partit... Bonico serà el partit, no? A més, el Villarreal, després de dos partits en casa sense poder veure ningun punt, té que anar per totes, no? Ara... Ara sí, sí. Contra el Lot.
És aquesta l'oportunitat, Rubio. Si vol el Villarreal bé estar en aquestes posicions de playoff, té que millorar a casa com siga, perquè fora de casa han vist que és un dels millors equips que ara mateix n'hi ha al futbol espanyol.
Bueno, les estadístiques són favorables. El Lot ha deixat 5 voltes així, 3 hem guanyat nosaltres, un empat i només una derrota la temporada passada. Per tant, al final això, tenim 18 punts, l'Andorra té 21, tampoc estem encara tan lluny de l'objectiu.
Dir
tenim,
que...
Tenim 18 punts, clar, Xavi.
Això dir-lo. Per, bueno, per un altre tema de jutges, de lliga,
no, no
de federació... No, no, la veritat que sí, que com bé dius, per el tema de Castella, no, de l'alineació deguda, que d'aument l'han donat la raó al Castelló i és el que s'han portat els punts a la taula.
Sí, ara mateix el Villarreal que es queda amb 18 punts i Mil Álvarez explicava això, no? Com s'havia quedat després d'assabentar-se de que finalment aquests 3 punts, per el que pareix, seran per al Castelló.
Bueno, de momento no lo han quitado. Vamos a esperar. Vamos a intentar que, bueno, como siempre, ¿no? Que se vea que no hay acto de mala fe, ¿no? Por una parte creo que es lógico que el equipo rival haga lo que ha hecho, pero otra parte también entiendo que cuando el que reparte justicia también tiene que ver que no hay un acto de mala fe, que en cualquier caso siempre hay un momento que tú no puedes rectificar, ¿no? Con cambios, con expulsiones y que además justamente cuando nos quedamos con 8 el balón no lo toca nadie, solo toca uno de ellos. Bueno, en definitiva hay gente que tiene que preocuparse de ello. Yo, desde que pasó el partido, ya no he vuelto a preocuparme, porque como no depende de mí, yo intento siempre el fútbol, lo que no depende de mí no darle mucha importancia.
Pues sí, ¿para qué va a hacer el cap, no? Si al final...
No te quedes sin idea. Al final encara queda molt. Comentaven que si se acaba recurrint al TAT, podem saber-ho en abril, Rubio.
Sí, en abril, perquè Carmen Pérez, que era la que portava este cas, no, jo crec que tampoc va obrir la carta del Villarreal.
Sí, al final...
Te pinta.
Ja saben que la federació en este tipus de cas... té molt de poder i al final
va dir que la norma no tenia res a veure en la influència de jugar en més gent del filial o en menys, que al final no, la norma diu que si no tens sat de la primera plantilla tens que perdre el partit per l'alineació indeguda.
Volem que diu el TAT, estarem a l'espera, però això és el que passa, no? Que de moment els punts són pel Castelló i que el Villarreal, si realment vol enganxar-se a les parts altes, tocarà guanyar a la casa contra l'Olot.
Sí, per això el primer pas jo crec que és millorar en defensa, no? Hem vist que ara mateix el Villarreal ve està encaixant massa gols dins de casa. És veritat que dalt li falta aquesta punteria per acabar definint els partits, però en defensa estem veient que encaixa massa gols per a un grup, i este grup 3 de la segona B, on pràcticament cada punt és or, perquè veiem que més del 40% dels partits acaben en empat. Per tant, al final és encert, no?, en les àrees el que fa que els equips acaben definint els punts. Això és el que explicava Miguel Álvarez, no? En lo que té que mirar el Villarreal B, sobretot, és en aquestes àrees.
No, nos está faltando, ya lo dije, me parece, hace un par de semanas, creo que es vital en el fútbol, no en nosotros, en cualquier equipo, en cualquier categoría, las áreas, ¿no? Y nos está faltando esa pizca de acierto, ¿no? El otro día, hasta una falta que tiramos que está en el poste y se nos queda, hacemos gol, nos pilla uno que no sé qué hacía allí en fuera de juego. Entiéndeme que ese acierto en las áreas creo que es vital, tuvimos suficientes posibilidades para ganar 0-1 y nos venimos con 0-0. No me preocupa, creo que hemos... conseguido algo que es vital, que los chicos compitan en campos difíciles y fuera muy bien, que juguemos igual que hoy intentamos jugar en el mini fuera, que eso es muy importante, o sea, nuestra idea, y ahora tenemos que retomar el fútbol, no el fútbol de casa, los resultados de casa, pero me parece que ya lo he dicho varias veces, yo solamente estoy descontento de los 40 minutos primeros del día del Lleida. Lo demás hay que seguir trabajando con naturalidad, darle a los chicos confianza y ir, bueno, pues a lo mejor alguna pieza, algún jugador diferente, pero creo que cada día el equipo juega mejor, por lo tanto hay que seguir confiando mucho en ellos. Si estamos en la jornada 12, vamos a jugar la 13, y yo, mi aspiración como entrenador es que en la segunda vuelta el equipo tenga muy buen nivel.
Pues eso, que ya Miguel Álvarez, un dominio en las áreas, que sobre todo falta Anser, ¿no?, que es el campo de la trilla contra Valencia Mestalla, ¿no?, que el dominio del Villarreal va a ser total en la segunda parte, però va faltar això, marcar el gol.
Sí, al final el futbol és gol, i si no marques gol, pues no guanya ningú.
I contra l'Anunciant es van anul·lar un.
Efectivament, que damunt va ser una jugada en dos retrucs, que al final va ser un fora de joc. Això també és la sort. Pareix que no està en una bona dinàmica l'equip de Miguel Álvarez, però tindrà que buscar tornar a enganxar-se a alguna d'aquestes. Xavi, això sí, tenim baixes al Villarreal B.
Sí, tenim diverses baixes, com la de Akale, Chema, i la de Simón, no?, que esta setmana ja el veiem que l'han operat, que així tot molt bé. Veiem fotos seues en l'hospital després de l'operació i ens alegrem moltíssim, no?, que tot hagués sigut correcte, i esperem una pronta recuperació el més possible.
Pues sí, ojalá li pugui canviar un poc la sort al pobre de Simón Moreno, que no ha començat la temporada de la millor forma possible. Rubio, una victòria contra l'Olot a casa, en quines posicions podria ficar?
Pues ja dic, en 21 punts empataríem en l'Andorra si l'Andorra no guanya ni empata, per tant, a lo millor ens quedem prou prop de la zona d'ascens altra volta.
No, seria l'objectiu, no? I si tenim que apostar per un 11, que seria el del B contra la Unió Esportiva Olot, hem apostat per Fuli en porteria, línia de 4 per Amigue, Chacla, Carlos Blanco i Edu Adey, que ja ha tornat d'eixa lesió al genoll, dos al centre del camp, Lozano i Ramon, a les bandes, Baena, que és la sensació d'aquest Villarreal B, i Ivan, i dalt dos puntes, Espiau i Millán. A veure si al final és aquest l'11 pel que aposta Miguel Álvarez, encara que ja sabem que ens té acostumats a introduir moltes variacions a cada partit, no té un 11 definit. Ara sí que sí, passem a parlar del Villarreal C. El Villarreal C també té partit, també té competició lliguera, i serà també dissabte, demà a les 4, contra la Xeneta. Rival complicat perquè és veritat que no està una bona posició en la taula classificatòria, però a casa és un rival complicat, Rubio.
I portat dos seguits guanyant, per tant, ven una bona ratxa, en una bona dinàmica, n'hi haurà que tindre bon compte.
Sí, la veritat és que sí, perquè encara que vagi a la posició número 13, com comentaves, ha començat a guanyar, i a casa, Xavi, és un equip fort, perquè sabem que en tercera divisió és molt, però que molt complicada aconseguir punts fora de casa.
Sí, no, és això que té el Villarreal, no? És un equip molt fort i que realment, si guanya, podria estar alcançar l'Intercity.
Sí, ojalà, ojalà. Ara mateix està només un punt per darrere.
Clar, el Alcoyano ja...
No se para.
Està imbatible. La veritat és que nosaltres vam anar allà i vam empatar, que molt bon resultat del C, però de moment pareix que juguen a altra lliga.
Sí, sí. Alcoyano que té molta pinta de que va ser un dels equips que acabe pujant, no? A esa segona B una altra vegada, que és on estava la temporada passada. Al final és una plantilla on hi ha molts jugadors que van estar en segona B i que té molta pinta de que tornaran a disputar aquesta categoria més alta del futbol espanyol. Per a saber un poc més del que serà aquest partit contra la Xeneta, el que hem fet ha sigut quedar amb un dels jugadors d'aquesta plantilla del Villarreal C, amb un dels centrals que l'any passat va aconseguir guanyar aquesta Copa de Campions amb el juvenil i que ara mateix és una de les peces claus en aquest Villarreal C de Pere Martí. Aixina que anem a saludar-lo ja que el tenim així. Dani Pereiro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
De momento el arranque de liga está siendo espectacular.
Sí, bueno, la verdad que no nos podemos quejar de cómo están saliendo las cosas. La verdad que el equipo está funcionando bastante bien, estamos bastante compenetrados todos y las cosas están yendo muy bien.
Me conseguís un punto en el Collao contra un Alcoyano que, vamos, va absolutamente en avión en esta categoría y lo certificáis con una buena victoria en casa contra el Saguntino.
Sí, han sido dos partidos, la verdad, que bastante complicados, los dos últimos que hemos afrontado. El de Alcoyano, sobre todo, tenía el plus de ser fuera de casa, allí en su campo, donde el público, la verdad, que aprieta mucho. Ellos son jugadores con mucha experiencia, que han jugado en ligas superiores, y la verdad que nos pusieron bastante contra las cuerdas, pero al final, como te decía, el equipo, la verdad, que está demostrando mucha entereza, y supimos aguantar bien el chaparrón y sacar un punto muy valioso de allí.
Hablas un poco de la experiencia, es que sois un equipo muy joven, tú eres del 2000, o sea, estás jugando contra jugadores que llevan a lo mejor más de 6 y 7 años en la categoría. ¿Cómo es jugar contra gente con tanta experiencia? Y además, ¿por qué estáis madurando muy bien los partidos? Como hablabas, contra el Collano, jugáis más de 20 minutos con uno menos.
Sí, este año hemos dado un salto en ese sentido. El año pasado, al final, la gran mayoría éramos juveniles y algunos incluso de la plantilla siguen siendo juveniles. Y al final el estar en esta categoría te hace madurar mucho en ese sentido, te hace aprender cómo va el fútbol de verdad, lo que hacen los jugadores ya con años jugando, con muchos campos, con muchos minutos encima, y te hace darte cuenta de cosas que quizá un juvenil no hacía y ahora sí que haces, y sobre todo en mi posición, que es la de central, los delanteros ya te buscan las cosquillas por cualquier lado y ya no sabes por dónde te pueden salir, y sobre todo eso te ayuda a mejorar mucho individualmente.
O sea, la experiencia al final es un grado que importa, y en tercera imagino que se aprende de primera mano, como has dicho.
Sí, exacto. Al final es muy importante el hecho de saber valorar muy bien en qué minuto estás, cada balón, cómo jugarlo, y a veces nosotros podemos pecar de eso por nuestra juventud, pero cada día que pasa y cada partido que jugamos vamos mejorando eso.
Ahora mismo estáis terceros en la clasificación. El año pasado ya conseguiste esa Copa del Rey con el juvenil. ¿Crees que podéis hacer también algo bonito este año con el C?
A ver, al final nuestro objetivo siempre es intentar optar a lo más alto. Este año el Alcoyano está muy fuerte ahí en esa primera plaza y luego hay muchos equipos muy buenos. Pero nosotros al final jugamos cada partido para ganarlo y sabemos que tenemos plantilla y que somos jugadores totalmente capacitados como para hacer algo bueno en esta liga. Luego ya hay muchos otros factores que afectan y nunca se sabe dónde puedes acabar, pero nosotros esperamos, la verdad, demostrar que tenemos un gran nivel.
El nivel es muy alto porque vemos que en el equipo hay muchísima competencia. Vemos más de 3 y 4 cambios de una alineación de un partido para el otro.
Sí, somos un equipo donde cada semana puede jugar cualquiera, cada partido es un mundo, cada rival te exige unas cosas y tenemos jugadores de todos los estilos para todos los partidos y que la verdad que tenemos una plantilla de 25 o incluso más titulares.
Este fin de semana jugáis en Valencia contra la Cheneta, rival complicado más que nada porque fuera de casa, o sea, ahí en su casa es un rival fuerte. ¿Cómo analizas este encuentro?
Bueno, al final en esta categoría todos los partidos fuera de casa son muy complicados y nosotros pues los afrontamos todos como un reto, como un objetivo donde no tenemos nada que perder. Los afrontamos con la ambición y la ilusión de sacar lo máximo de nosotros allí e intentar dar nuestra mejor versión para poder llevarnos un punto o siempre que podamos los tres puntos.
Dani, pues muchas gracias por habernos atendido y muchísima suerte el sábado.
Perfecto, muchísimas gracias.
Pues les paraules del bo de Dani Pereiro, el central del Villarreal C, que ara mateix estem veient que n'hi ha moltíssima competència, però que és un jugador que s'ha guanyat una posició en aquesta defensa del Villarreal C, i Rubio, que venen d'una bona dinàmica ara mateix, els de Pere Martí.
Sí, al final això van ser els únics que van aconseguir marcar en el camp del Collano. L'últim partit en casa també el van guanyar, li van guanyar el Saguntino. Estem en una bona dinàmica, jo crec que podem puntuar i treure punts en el camp de la Cheneta.
Recordem quan serà el partit, Xavi?
Sí, el dissabte a les 4 de la vespre. Ara, dir que guanyar en tercera mai és fàcil, encara menys fora de casa, però que si algú pot fer-ho és aquest C, no? que estem, hem vist un arranque espectacular de temporada. Un equip totalment renovat, un equip molt jove, no? Que la meitat és el júnior de l'any passat i que està fent les coses molt, molt bé per les altures que portem de lliga. De normal vem a un 11 que comença més fluix i després va agarrant-se confiança i va agarrant més un poc el rol de la lliga, però l'hem vist una potència espectacular.
Sí, sí, és que no és gens fàcil adaptar-se a aquesta categoria i és de Pere Martí aquest any ho estan fent d'una forma espectacular, no? També treball de les altres categories inferiors que venen per baix com el juvenil A, que clar, on l'any passat van fer una magnífica temporada i on van aconseguir aquesta Copa de Campions. Un juvenil A, per cert, que té el que és el partit de la jornada en aquest cap de setmana. Juga contra el Llevant el diumenge a les 12 a la Ciutat Esportiva. Duelo, vamos, entre els dos primers d'aquest grup set de la divisió d'honor i que serà un dels partits més atractius de la temporada per al juvenil de Miguel Ángel Tena.
Sí, un duelo de líders, no? Els dos estan co-líders, empatats a punts i que pot ser un dels partits que decante ara, hasta Nadal, igual qui serà líder en la lliga.
Rubio, van punxar ese partit fora de casa a casa del Lorca. Ara tenen l'oportunitat, no?, de distanciar-se d'Ise Llevant, que també ha començat com un tir.
Sí, perquè al final estem empatats en tots, 8 guanyats, 2 empatats, 0 perduts, 5 gols rebuts, l'únic que ens diferència és que el Villarreal ha marcat 23 i el Llevant 9, però estem igualats en tot.
Sí, sí.
I aquest partit decidirà, i aquest derbi decidirà qui seguís de líder.
Ninguna derrota, el juvenil també, molt bon treball de Miguel Ángel Tena, que també té un equip igual que el Celta 9, el juvenil també, perquè tots el juvenil van passar quasi tots al C o al B.
I molts que són de primer i segon any, o sigui, al final és un mèrit molt espectacular joves. I segur que és un gran partit, perquè el Llevant també és un equip que té una gran proposta de joc en les categories inferiors, o sigui que per a mi el partit de la jornada, jo crec que aniré allà a la Ciutat Esportiva a veure de primera mà el que serà aquest
sí,
partit.
Pues, això, animar la gent i que el diumenge a les 12 anaran a animar els xavals, no?, de juvenil.
Pues sí, el que analitzava el partit era Miguel Ángel Tena, l'entrenador d'aquest juvenil, que parlava d'aquest partidàs que tindran el diumenge a les 12 a la Ciutat Esportiva.
Sí, yo creo que va a ser un partido pues, bueno, muy atractivo, sobre todo porque nos vamos a enfrentar ahora mismo los dos equipos que mejor estamos en la clasificación. Hay muchas coincidencias, sobre todo a nivel de resultados. Pues bueno, los dos tenemos prácticamente los mismos números, 8 victorias, 2 empates. La única diferencia en la clasificación que nos hace ir primeros es que llevamos 5 goles más que el Levante. Y un poco pues fue una similitud del año pasado. El año pasado pues prácticamente estuvimos peleando las últimas 13 jornadas por ganar la liga, donde ellos no fueron capaces de ganar los últimos 13 partidos y nosotros también, y al final conseguimos hacernos con el campeonato. Esta vez pues bueno, parece que estamos en la misma continuidad de resultados del año pasado, nosotros primeros, ellos segundos, muy cerca, y estoy seguro que va a ser un partido muy fuerte donde se van a enfrentar dos equipos muy buenos de la categoría.
¿La misma idea futbolística o ves más idea futbolística vosotros con el Roda, por ejemplo, ¿no?, que también fue uno de los partidos donde os jugabais primera y segunda plaza?
Sí, nosotros, pues bueno, como bien dices con el Roda, pues tenemos una filosofía más marcada, sobre todo pues donde somos un equipo que nos sentimos cómodos con el balón. Al final la filosofía del Villarreal pasa por tener el balón, por ser superiores a través del balón ya, e intentar hacer daño al contrario. En este caso,
esta filosofía del Villarreal molt preuada, el Llevant, com tu bé dius, un joc atractiu, un joc d'oferir i tindre el valor, i ja veurem què passa.
Pues sí, partides. També és actualitat del juvenil un jugador, Xavi, que teníem amb la selecció sub-10 de l'Ixe Mundial que s'estava disputant a Brasil.
Sí, Aitor Geraldo, no? Que Ixe Mundial que tu bé dius, no? Que els xavals d'Espanya van caure de manera estrepitosa, 1-6 contra França, una de les millors seleccions, bueno, l'actual campió del món, sí. I que segur que en les categories de països també va com un tir.
Pues justament ahir la van eliminar a França.
Qui la va eliminar?
2-3 Brasil.
Final... Bon partit, pavor, eh? Sí, quasi, Brasil.
Quasi que és una final anticipada, aquest partit.
Brasil, que portava més de 10 anys sense jugar una final d'esta categoria.
Pues Espanya segur que no la juga. Encara que va aconseguir, si no m'equivoque, fa 1 o 2 anys també aconseguir un Mundial de categories inferiors. No sé si era el sub-19, pot ser? No sé, va aconseguir un Mundial...
Va jugar la final contra Foden i Anglaterra, que també van perdre en la final.
Pot ser, però encara que la derrota siga abultada contra França, lo que vull referir-me és que en les categories inferiors d'Espanya també n'hi ha una gran cantera, que pareix que no, però no reflexa, no, aquest resultat el que es treballa a les categories inferiors de la selecció espanyola, on veiem que cada vegada són més jugadors del Villarreal els que acaben anant per a disputar aquests partits.
I dir que Jeremy ja està bé i ja pot jugar en el Villarreal C.
Ja es va més aventar d'aquest col que va tindre a lui, que el va deixar pràcticament segona hora. Ja s'ha incorporat amb els de Pere Martí. Veurem si té minuts aquest cap de setmana. El que és segur que si està en bones condicions és un jugador espectacular que pot aportar molt a aquest Villarreal C.
Pues boníssima notícia, Isa, de la recuperació.
Pues una de les millors.
Pues anem a fer una pausa i no ho aneu perquè estem així en res, en 20 segons.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de 2 plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Ja són 5 minutets que falten per a les 8, però nosaltres seguim així, analitzant tot el que és actualitat al Villarreal. I tenim actualitat al femení, Rubio, un femení que va caure a casa contra el Albacete, però aquest cap de setmana té de nou partit de Lliga.
Sí, estes no poden parar perquè no es permetixen. No
tenen vaga.
No, la federació no permetix perquè això no se considera professional, per tant encara no poden fer vaga.
Quan juguen les xiques del femení?
El diumenge contra el Tenerife B a les 12 hora canària, a les 13 del migdia hora d'ací.
Pues bon partit pel de Sara Monforte, que després de la derrota contra el Albacete sigui sent estan a 5 punts del líder. O sigui que partit importantíssim per enganxar-se en l'altra volta allà dalt.
Igualtat màxima, Rubio, en este reto Iberdrola, on tenen l'oportunitat de nou de tornar a enganxar-se a aquesta zona alta de la classificació.
Sí, al final juguen contra el Tenerife B, el filial del Tenerife, que val 14 en 8 punts. Jo crec que és un bon partit per a puntuar i no perdre l'estela de l'Albacete, que al final és contra el que te jugaries pujar a primera divisió.
Sí, recordar que van perdre l'altre dia contra l'Albacete 0-3 a casa. Una dura derrota perquè, a més, la jornada també se posava prou interessant, no? Que juga el primer contra el segon classificat. I, bueno, però l'equip de Sara Monforte, com va escoltar aquesta setmana Sara, se té que reposar i anar per la victòria a Tenerife.
Pues sí, la que ho explicava era Paqui, la coordinadora d'aquest futbol femení del Villarreal, que parlava d'aquest partit que tindrien aquest cap de setmana contra el Tenerife B.
A veure, nosaltres anem a la idea de treure sí o sí els 3 punts, no? O sea, el treball que estem fent és bo i, bueno, ell és un equip jove, és un equip filial, però té moltíssima qualitat. però bueno, nosaltres estem entrenant, estem preparant molt bé el partit i a veure si ens surten bé les coses.
Les paraules de Patrick, que parlava d'aquest partit contra el Tenerife B, i això, nosaltres també esperem que surten bé les coses i que aconsegueixen una victòria. Rubio, també tenim futbol a les altres categories del futbol femení al Villarreal.
Sí, el Betxo ara contra el Discobolo La Torre el diumenge a les 12 en la ciutat esportiva. Segueixen en el 11 lloc amb 9 punts, ara ja estan per 3 per dalt del descens i van guanyar al Marítim 2-3. I les més xicotiques, les del C, juguen contra el Joventut Paternense el dissabte a les 4 abans del B, la gent pot fer doble sessió. Van en el quart lloc amb 11 punts, a 4 del líder, i van empatar en el camp del Pedralba.
El C també està en una bona posició en lliga, ara que ho veig.
Sí, sí, i ojalà hi pugueren pujar, perquè este sí que encara poden pujar una categoria més.
Encara que estigui el B per davant, poden pujar?
Este sí. Encara hi ha una categoria de la Federació Valenciana que això sí que la podrien pujar encara.
Pues ojalà ho aconseguissin, que això sempre dona més oportunitat, no? A que s'acabi pujant el nivell al femení, que jo crec que ara mateix el Villarreal poc a poc va creixent i va creixent de molt bona forma. Ara sí que sí, canviem de pilota i els anem a parlar de bàsquet. Un bàsquet on tenim una notícia molt important. Aquesta setmana es complixen 50 anys de que va començar, no? Es va començar a jugar a bàsquet a Villarreal, Xavi, i al final és una meravellosa notícia, no? Des de l'any 69.
Sí, no, ja ho vam parlar la setmana passada, no? Que grandíssima notícia i molt de mèrit, no? Per als de bàsquet i arrel. Molt difícil estar 50 anys i damunt estar bé, no? Com han estat ells. I sobretot, és una veritat que no és el deport que se li dona la importància que se li deuria si en Espanya i sobretot a algú de valenciana.
Rubi, han vingut a migdia així a la ràdio i ens ho explicaven, no? Un any en preparació física perquè no tenien canastes per tirar, o sigui, és molt de mèrit el que van aconseguir.
Sí, al final penseu quina època era i el poc que hi havia així en aquesta època, per tant és molt de mèrit que hagin aguantat totes aquestes èpoques i ara ja en una època millor, doncs poc a poc intentar competir.
I creixer, sobretot, ho estan fent molt bé.
El que explicava tots els actes i tot el que anava a ser aquesta setmana per al club de bàsquet de Villarreal és el seu president, que ens explicava tot el que seria el transcurs d'aquesta setmana celebrant aquests 50 anys del bàsquet a Villarreal.
Una festa de cap de setmana. Bueno, tenim un mogolló d'actes, no?
Tenim un cap de setmana i sinó intens. O sigui, jo vaig arribar a casa a les 9 de la nit i me vaig ficar en el llit perquè anàvem ja saturats. I no sóc el que més feina està fent. O sigui, vull aprofitar ara per a reconèixer a Pepe Batalla, a Ceci, a Colas, a Chuara, a Loso, bueno, una barbaritat de gent que estan ficant tots el seu granet d'arena perquè els actes de cada setmana siguin, pues això, espectaculars. Avui a partir de les 7 tenim una taula redona a la Casa Esmondina. En principi estava programada a les 7 i mitja, però per motius d'agenda pues, se'ns ha demanat des de l'Ajuntament si poguérem adelantar-lo mitja horeta i l'adelantarem a les 7. Tenim una taula redona en la que participaran Pepe Batalla, Cefi, estarà també Manuel Robert i José Pascual Colàs, que ens van acompanyar fa uns dies també a ser el programa que fem per les vesprades, i estarà també Alberto Cid. A més, estaran altres convidats, com José Ramon Cantavella, Eva Salvador, Pascual Gavaldà, que ha sigut l'entrenador dels dos ascensos a segona divisió, ell va ser l'entrenador. Es ha confirmat també la seva assistència a l'alcalde de Villarreal, el regidor d'Esports, el president de la Federació Valenciana de Bàsquet. Serà una taula redona important que se mereix el club, no? Al complir els 50 anys. A continuació tenim, bueno, en la Casa del Mundial tenim preparada una exposició espectacular, realment espectacular, de samarretes des de l'any 69 fins al dia d'avui, passant per les més significatives. N'hi ha vora 14 o 15 samarretes allí exposades. És una manera també de donar-se compte com ha anat evolucionant el món del bàsquet en general i en general la societat, només en veure com han anat evolucionant aquestes samarretes, no?
Pues ha evolucionat la societat, el bàsquet i sobretot el club a Villarreal, no? Que ha crescut molt. Ara mateix ja són molts xiquets del poble que poden disfrutar d'aquest meravellós esport que, com comentàvem, a lo millor no té la repercussió que tenen els altres, però que a poc a poc va creixent i són més xiquets els que acaben decantant-se per disfrutar d'altres modalitats esportives. Xavi, parlant del bàsquet, del club de bàsquet de Villarreal, aquest cap de setmana tenen partit també.
Sí, aquesta setmana tenen partit i tal que la jornada passada va guanyar fora de casa al club bàsquet Burriana 72-84 i aquesta setmana juguen contra els joves de l'Eliana el dissabte a les 8 i mitja al centre de tecnificació, o sigui que podem anar a veure perquè juguen com a locals. El femení va perdre 70-71 per un punt contra l'Acció Informàtica Godella i este fin de setmana no tindran partit perquè la plaça de l'encontre lliguera a desembre.
Sí, jugaran, si no m'equivoco, el 4 de desembre. N'hi ha molts equips que ho han fet, és que separen ahir dues setmanetes la competició, sí. I bueno, pues, aquest cap de setmana podran descansar. Rubio, passem al handball.
Sí, van guanyar 24 a 19 al port de segon B. Segueixen a 6 punts del líder, però han passat del desè lloc al 6è. I esta setmana juguen contra el Torrevieja Salut, el Cecilio Gallego de Torrevieja, el dissabte a les 6 de la vesprada.
Un Torrevieja que ens havien explicat que no és un equip que se li doni molt bé al Villarreal. Crec que mai han aconseguit guanyar, però tant serà un partit complicat i ojalà puguen trencar aquesta dinàmica i aconseguir una victòria que ara mateix es ficaria en una bona posició en la taula classificatòria. El que ho explicava era Abel, el president d'aquest club Handball Villarreal, el que seria aquest partit d'aquest cap de setmana contra el Torrevieja.
El Villarreal estarà ara mateix a 6 punts, el qual és una renta molt, molt bona. A més, està en sisena posició, a 2 punts de justament el contrincant al qual visitaran el pròxim dissabte. Es tracta del Balomano Torrevieja, Salut Mare Nostrum, ben conegut també, que normalment sempre sol guanyar els partits que juga contra el Villarreal. Fins ara, en les 4 temporades que se porten en Primera Nacional, no ha sigut possible guanyar-li. Anem a veure si ara, que pareix que l'equip està més fort que mai i en resultats molt bons, se dona aquest canvi i se trenca la línia aixa a favor des de la Vega Baixa.
Bueno, pues este era Abel, el president del Club Handball Villarreal, que explicava això, el Torrevieja, que és un rival complicat, i esperem que aconsegueixin la victòria els de Villarreal, que com hem comentat jugaran dissabte a les 6 allí, a Torrevieja. Passem a futbol sala. Com sempre, repassem el que és l'actualitat dels clubs de futbol sala de Villarreal. A la categoria nacional, que tenim al nostre Villarreal Marzà molt d'azul, que tindrà partit dissabte a les 5. Jugarà contra el Club Atletisme Favara al pavelló Favara de València. Passem a regional preferent, on tenim a dos clubs. El primer, la Unió que jugarà dissabte a les 7 contra el Benicàssim, allí al pavelló de Benicàssim, i també tenim a l'Sporting, un Sporting Club Villarreal, que jugarà també dissabte a les 6, però jugarà així, al pavelló Bancaixa contra l'Alcora B. Ara sí, fem una pausa i anem amb el futbol internacional i el joc de la posta.
Hay que procesar este coche en el laboratorio.
Ya lo han revisado, se nos han adelantado. Es un Dash Belt Auto.
Nuestros coches superan una revisión de 126 puntos. Hay vehículos de ocasión y hay Dash Belt Auto. Descúbrelo en Dash Belt Auto Marzá, Camí Travesa 26 Villarreal y Avenida Lairón 60 Castellón. Dash Belt Auto, vehículos de ocasión de calidad garantizados.
¿Tienes problemas capilares? En la Clínica Médico Estética Doctora Encarnaso Ribes realizan el test genético para la alopecia, mesoterapia capilar y el tratamiento PRP que actúa en el cuero cabelludo y previene futuros problemas capilares en las personas que padecen alopecia. Clínica Doctora Encarnaso Ribes. Soluciones médicas en Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
Like the legend of the Phoenix.
Seguim així al 92.2 de la freqüència modulada i ara, com sempre, com cada divendres, anem a parlar de lo que serà el futbol internacional aquesta setmana. Rubio, no tenim partits de Lliga, però sí partits de seleccions.
Sí, al final encara podem rascar algun bon partit internacional. Per exemple, avui a les 8:45 es juguen el mateix grup que Espanya per a la classificació de l'Eurocopa, Romanyà-Suècia. Dir que Romanyà té 14 punts, Suècia 15. Clar, la gent pensa que si avui Romania guanya, de normal Espanya pot fer el favor l'última jornada de permetir-li a Romania classificar-se per a l'Eurocopa.
Sí, però ja van veure com van celebrar els suecos i s'empat contra Espanya, o sigui, per a ells era or.
Sí, al final, inclús Florin Andone crec que va dir que era més fàcil guanyar-li en el Galatasaray al Madrid que Romania guanyar-li a Suècia, però bé, ells se perd el partit avui, sí que estaran, per exemple, Tatarusano, Puskas i Stanciu, i dir que, per exemple, en Suècia estaran Forsberg, Guidetti i Sagui. Això jo crec que serà un partit complicat, però Romania puntuarà, a veure si li dona per a fer els 3 punts i que després Espanya li puga fer el favor.
Un altre partit.
Demà, a les 6 de la vesprada, Rússia-Bèlgica. Es juguen el liderat del grup. Bèlgica té 24 punts, Rússia 21, però li té que guanyar Rússia com a mínim 2-0 a Bèlgica per a en l'empat a punts quedar-se per davant, perquè Bèlgica va guanyar 3-1 en el seu país. Dir que, per exemple, es baixa Cheryshev, sí que van Siuba i Golovin, i dir que, per exemple, en Bèlgica van tots els cracs, Hazard, De Bruyne, Tielemans y Courtois.
Es que una Rusia on el home de moda era Cheryshev, que marcaba gols com a churros en la selecció, i ara que s'ha lesionat és una baixa important per a la selecció russa.
Sí, sí, per a la selecció i per al València. És un jugador que pareix que no, però és molt bo.
Vale, passem a l'últim partit.
I l'últim partit és Irlanda del Nord contra Holanda. Sembla que serà la despedida de O'Neill com a entrenador d'Irlanda del Nord, tot i que diuen que si a lo millor n'hi haguera repesca o l'equip se classificarà, veurien què fa, perquè ara també és entrenador de l'Stoke City. Dir que Irlanda del Nord necessitaria guanyar 2-0 per a poder seguir competint en esta classificació, però això, tenen aquesta esperança de que a lo millor després en la repesca pogueren participar. Dir que, per exemple, es baixa de Pai, però sí que han anat Filesen, De Jong i Van Dijk, i en Irlanda del Nord estan Evans, aquell que fou defensa del United, i Lafferty, que és el davanter este que va vindre en el Rangers, que era tan alt i que també es va fer la vida un poc més complicada. I like us better when we're wasted. It makes it easier to fail, yeah. The only time we really talk is when our clothes are coming off. I like us better when we're wasted. Ja són 7 minutets que passen de les 8 i nosaltres seguim així. Ara, com sempre, obrim la nostra secció de l'aposta, on, com sempre, Azares és el centre que ens porta de primera mà el que serà l'aposta que hem confeccionat per a aquesta setmana.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Vale, pues anem amb la nostra aposta d'aquesta setmana. Rubio, ràpid, vinga.
Jo aposte Zaragoza-Albacete, guanya el Zaragoza, Rússia-Bèlgica empat, Ponferradina-Girona empat, Alcorcón-Màlaga guanya l'Alcorcón i un partit de quarta divisió d'Anglaterra, Salford-Swindon Town, guanya el Salford.
Què?
Partit d'Anglaterra, quarta divisió.
Quarta divisió?
Sí, sí.
Això pot apostar, això?
Sí. El Salford és l'equip de Neville i Guix i tots estos.
Ojo,
Se paga 2,90, en total tots els resultats serien 90 euros per euro apostat.
Pues ni tan mal.
Vale, ara vaig a la meua. Bosnia-Herzegovina, Itàlia, he apostat per Itàlia. Fuenlabrada, Osca, que guanya l'Osca. Numancia, Rayo Vallecano, empat. Zaragoza, Albacete, que guanya Zaragoza. I Ponferradina, Girona, que guanya el Girona. En total, 70 euros.
Pues jo he fet una aposta també de principi pareguda. Bosnia-Herzegovina, que guanya Bosnia-Itàlia, que guanya Itàlia. Azerbaijan-Gales, que guanya Gales. Ese equipo liderat per Bale, no? Que... L'altre dia estava mirant la porta de marca, que és... L'has vist la porta de marca?
Que no, l'he vist. Jo vaig veure aquest xest que va fer...
Milagro en Gales, i s'ha dit Bale, després d'estar lesionat tota la temporada, pareix que està bé per jugar en la seva selecció. Rússia-Bèlgica, que guanya Bèlgica. Croàcia-Eslovàquia, que guanya Croàcia en casa. Bueno, que està de local. I després, que guanya el B i que guanya el C. En total, 70 euros. A veure si...
Igual que el meu.
Mos dona alegria i guanya el B i el C, també.
A mi m'ha sopat, sí, ojalà. Bueno, pues com sempre, esta és la nostra aposta. Recordem que vosaltres també podeu enviar-nos la vostra, com sempre, pel nostre Twitter oficial de la ràdio. Ens podeu etiquetar a les nostres xarxes oficials i nosaltres la podrem llegir i a veure si també vos podeu emportar alguna cosa de dinerets, que no venen mai malament. Anem a fer l'última pausa i recordem els que seran els horaris de tot el futbol base del Villarreal per aquest cap de setmana.
¿Quieres atenuar el paso del tiempo? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, incorporando continuamente herramientas y materiales innovadores de última tecnología y ofreciendo los mejores tratamientos para verse bien. Estar bien por dentro y por fuera es posible. Clínica Doctor Rojo, en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Pues ja són 10 minuts, és que passen de les 8 i, com sempre, anem a recordar el que seran els horaris de la cantera grogueta per aquest cap de setmana. En primer lloc, recordar que el Villarreal B tindrà el seu partit a la Ciutat Esportiva del Villarreal demà dissabte a les 6 contra el Olot, i després el Villarreal C, que tindrà el seu partit també aquest dissabte a les 4 en València contra la Xeneta. Rubio, què tenim de futbol femení per aquest cap de setmana? Quins són els horaris del futbol femení?
Sí, el Atxua el diumenge a les 12 hora canària en el Campo de la Salut contra el Tenerife B, el B juga el diumenge a les 12 en la Ciutat Esportiva contra el Discobolo de la Torre, i el C juga el dissabte a les 4 en la Ciutat Esportiva contra el Joventut Paternense.
I per últim, recordar el que serà el partit de la jornada, el Juvenil A, que jugarà, com hem dit, este diumenge a les 12, partit contra el Llevant, partit de líders, ara mateix és 2 en 26 punts, així que veurem qui són els equips que acaben emportant-se la victòria aquest cap de setmana. Per últim, i que també és notícia avui, és que avui comença la fira solidària de la casa Ronald McDonald a l'Estadi de la Ceràmica, una fira que tindrem els dies 15, 16 i 17 de novembre, comença avui fins al diumenge, que com ja sabeu es pot accedir per la porta 31 de l'Estadi de la Ceràmica, i que organitza Ràdio Villarreal, el nostre medi, també el Vasco, i patrocina el Villarreal Club de Futbol. Una fira plegada d'actes, com sempre, per a intentar ajudar a aquests xiquets que tenen problemes, i on Montse, la que ha organitzat aquest event així de la nostra ràdio de Ràdio Villarreal, ha explicat així tot el que serà aquest cap de setmana.
Bueno, es para Javi.
La casa Ronald McDonald hace una fiesta en la preferencia del campo del Villarreal Club de Futbol. ¿Qué es eso?
Es una feria solidaria a beneficio de la casa Ronald McDonald de Valencia, y si la entrada es por la puerta número 31 al acceso, y se hace aquí en el Estadio de la Cerámica.
¿Todo el fin de semana, desde esta tarde?
Sí, las puertas estarán abiertas a las 6 de la tarde, a las 7 haremos la inauguración y todo seguido tendremos actuaciones, música, bocadillo gigante de jamón, todo para recaudar dinero para la casa.
La gente que va allí, puede, hay de todo, mercadillos, comprar bebida, entrar dentro del bocadillo solidario, hay conciertos. Supongo que la intención es que den lo que ellos crean y que sea para todo para la casa, ¿no?
Sí, que se recaude lo máximo posible, y si pues recaudamos suficiente dinero, pues la ciudad de Villarreal, en este caso, pues apadrinaríamos una de las habitaciones, de las 16 habitaciones que hay en la casa.
O sea, que la casa Ronald McDonald está en Valencia, cerca del hospital, creo, de la Fe, y lo que hace lo que hace es que las familias que tienen algún niño enfermo durante una enfermedad de larga duración puedan tener un sitio donde estar, o donde dormir, o donde estar cerca de sus familias, de sus hijos, ¿no?
Sí, el eslogan es una casa fuera de la casa, y es que ellos tienen la estancia, la casa sin ningún cargo, solamente se tienen que preocupar de su hijo o hija que esté enfermo, y que vaya todo bien, para no tener ningún tipo de pensamiento en que se tienen que alquilar un piso, se tienen que desplazar a un hotel, se quedan en la casa y ellos allí tienen todo lo que es la estancia.
Vuestra idea es que una de esas habitaciones la coste el pueblo de Villarreal. ¿Cuánto dinero más o menos puede costar eso?
El mantener una habitación son 10.000 euros al año. Una de las habitaciones, de las 16 que hay. Se intenta conseguir, si no es en la primera gira, pues en la segunda, y si no, pues haremos diferentes eventos para intentar que por lo menos un año tengamos tengamos la ciudad de Villarreal una casa apadrinada.
O sea que ahí cualquiera puede apadrinarlo, por ejemplo. Cualquier empresa.
Cualquier empresa.
Sí, puede ir y decir, yo quiero una habitación, 10.000 euros, y sabe que ayuda a una familia que tiene a su hijo en el hospital y que tiene una enfermedad grave o de larga duración.
Correcto.
¿Esto es lo haces tú con la ayuda de...?
Lo organizo yo, lo organiza Radio Villarreal en este caso, con la ayuda de los voluntarios del McDonald's Villarreal y Castellón y con, bueno, por supuesto con el Villarreal Club de Fútbol, que nos deja todas las instalaciones, nos da todas las facilidades, todo lo que necesitamos. La verdad es que tenemos que dar gracias porque no nos pusieron ningún tipo de problema y la verdad que, bueno, que la ayuda es muy, muy grande.
Pues este es en Les Paraules de Montse, que había colaborado, ¿no?, per organitzar aquest event, que recordem que comença avui, 15 de novembre, i el tindrem fins el diumenge a l'Estadi de la Ceràmica. Se pot accedir per la porta 31 i que és per una bona causa.
Sí, anem a tots a, des d'ací, anar, bueno, si podeu passar qualsevol d'aquests tres dies, perquè és una bona causa i la veritat que anem molt d'esforç darrere i n'ha que valorar-lo. No?
Rubio, entre tots els actes que tenim avui divendres, demà dissabte i diumenge, què podem destacar?
Sí, el divendres, avui a les 8 i mitja, gran entrepà monumental solidari.
Ah, això és en 20 minutets.
Donatiu de 5 euros i tens la beguda inclosa. Demà pots dinar allí també, a la 1 del migdia, paella monumental, també donatiu de 5 euros amb beguda inclosa. I, per exemple, el diumenge és el tancament a les 8 i comptaran la presència durant el matí del tallador de pernil, Adrià Natsuara.
O sigui que... Yo creo que si mires el preu, al final la paella monumental creo que caurá y el entrepà com acabem pront anem cap allà.
Y también puedes participar en la gran tómbola solidaria que hi haurà desenes de regals, per tant la gent que té que anar i acudir i ser solidària.
Pues sí, al final jo crec que, com bé has dit, és una molt bona iniciativa, no? Jo crec que se té que intentar col·laborar més en aquest tipus de coses que al final serveixen per a ajudar a tots aquests xiquets que tenen aquestes malalties i que al final, pues, per X o per Y, necessiten aquesta ajuda, no? Que al final és molt important per a poder ajudar. Bueno, pues arribem ja a les 8 i 20, Avui ens hem passat un ratet de l'hora, la veritat.
Sí, menos mal que no ets al diagral, que serà del futbol este mes hasta les 9.
Pues posem el punt i final a tot el que ha sigut aquesta edició esportiva de divendres, on com sempre hem repassat tot el que serà aquest cap de setmana i tots els resultats dels equips, en este cas, que tenim així al nostre poble, a Villarreal. Així que poqueta cosa més a dir. Recordem que el cap de setmana no tindrem partit del primer equip del Villarreal, que estan els jugadors amb les seues respectives seleccions, i que en poquet més de mitja hora tenim el primer partit de la selecció espanyola, on podrem veure a tres jugadors del Villarreal, Albiol, Gerard Moreno i Cazorla, que jugaran este partit contra Malta amb la selecció espanyola. Gràcies a tots els que heu estat ahí escoltant-nos. Nosaltres tornem el dilluns. Adeu.